Són les dues.
TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Després d'un any d'interrogants, declaracions contradictòries, moltes crítiques, especialment dimecres passat en la commemoració del primer aniversari de la Dana, Carlos Mazón s'acomiada de la presidència de la Generalitat Valenciana entre crítiques al govern de l'Estat i justificacions sobre les decisions preses aquell dia tràgic. El popular, que continuarà com a diputat, ha decidit no convocar eleccions i deixa en mans del seu partit, del PP i de Vox, l'elecció d'un substitut. La compareixença de Mazón és una de les notícies de la crònica política que avui ve ben carregada i que aquí a les Balears ens du al Parlament, on el Partit Popular ha registrat un text propi i alternatiu a la proposició de Vox per reformar la llei d'educació que el ple de demà té previst debatre. L'objectiu, recordem, és garantir que el castellà sigui també llengua vehicular a les escoles. En uns moments ampliem aquests assumptes que marquen l'actualitat d'aquest dilluns 3 de novembre. Joan Jiménez és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem amb titulars amb Aina Morales. Bon dia.
Bon dia.
Que passen pel jutjat de via Alemanya. Presó per al conductor implicat en la mort d'un motorista a Son Castelló.
El jove de 19 anys ha reconegut que no té carnet i se l'investiga per homicidi imprudent, robatori de vehicle, falsedat documental i abandonament del lloc de l'accident.
Les obres de l'aeroport de Palma ja no afectaran els passatgers el pròxim estiu.
Tot i que no hauran acabat, es faran a altres indrets on no hi circulen els viatgers. Ho ha assegurat Aena després d'una trobada amb diversos consellers del govern que es manté vigilant davant la seguretat dels treballadors d'aquestes obres, les quals conclouran previsiblement a finals de l'any que ve.
L'Ajuntament de Palma comptarà amb prop de 624 milions d'euros de pressupost per a l'any que ve, el 2026. És un increment del 2,2%. Guillermo Orteo, bon dia.
Bon dia. El batlle de Palma, Jaime Martínez, ha destacat els increments en àrees com la seguretat, la neteja, les infraestructures i de personal. Els comptes preveuen inversions per 90 milions d'euros, 5 milions i mig més que en 2025, la qual cosa representa un creixement del 6,5%. Els pressupostos comptaran amb el suport de Vox, mentre que els partits de l'oposició han demanat que es modifiqui el calendari de tramitació.
Les Pitius es promocionaran al turisme familiar i gastronòmic a la World Travel Market de Londres. Clàudia Roig, bon dia.
Bon dia. Formentera promocionarà la campanya Formentera amb molt de gust sobre producte local i a Eivissa cercarà cridar l'atenció del turisme familiar i sostenible que ajudi a la lluita contra l'intrusisme. A més, les Pitiüses busquen mantenir les connexions aèries directes amb el Regne Unit. L'illa d'Eivissa ha rebut 844.000 turistes britànics de gener a setembre, segons Aena.
A Menorca, l'àrea de salut incorpora 3 psicòlegs d'atenció primària per reforçar l'atenció psicològica a tota la població de l'illa. Cristina Tomàs, bon dia.
Bon dia. Sí, aquests professionals passaran consulta a diversos centres de salut amb l'objectiu d'atendre els trastorns més comuns i derivar els casos més greus als dispositius especialitzats. La iniciativa forma part del Pla de Salut Mental 2025-2030 que cerca millorar l'accessibilitat i l'eficàcia de l'atenció emocional des del primer nivell assistencial.
Tot això a partir de les 2:30, les edicions ínsules de l'informatiu migdia, i on també us explicarem les novetats. El cas Koldo, el Suprem del Suprem, proposa jutjar Ábalos, Koldo i Aldama per presumptes irregularitats en la compra de mascaretes. En parlarem tot d'una. Pel que fa als esports, el Mallorca podria acabar la jornada en zona de descens. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. Després de la derrota per 3-0 contra el Betis i a la Cartuja, el Mallorca es 17 amb 9 punts. Avui la jornada 11 la tancarà el partit entre l'Oviedo i l'Osasuna, i una victòria de l'equip asturià, penúltima amb 7 punts, ficaria els vermells altra vegada en zona de descens. El següent partit del Mallorca serà diumenge, Somos contra el Getafe. I en bàsquet, l'Azul Marino continua líder invicte de la Lliga Challenge després de 6 victòries en 6 partits. La darrera ahir contra el Sant Feliu Wang per 82-62.
I tanquem la portada amb la previsió del temps. Tomàs Salom, bon dia.
Bon dia, avui començàvem la setmana amb un ambient variable, amb molt de sol a Eivissa i Formentera, però en canvi amb més núvols a punts de Mallorca i Menorca, on de fet s'han produït algunes precipitacions localitzades. A Calamblanes, al ponent de l'illa de Menorca, s'han arribat a registrar fins a 20 litres per metre quadrat, també 10 a Ciutadella, a Capdepera 7 litres per metre quadrat, però en canvi la resta pràcticament no ha plogut. Això sí, no descartant fins a mitjana hora baixa la possibilitat d'alguns ruixats, ara mateix núvols d'evolució a punts de l'interior de Mallorca, no les esperam en el cas d'Eivissa i Formentera. Tot això amb una davallada de les temperatures màximes, ara mateix registres que queden entre els 17 graus que s'assoleixen a Es Mercadal i els 24 que tenim cap a Vila. Així, per tant, una refrescada de la mà d'aquest vent de component nord, que si bé no bufa en gaire intensitat, sí que ens deixa certa alteració marítima a la boia de Mó, s'han superat els 4 metres d'altura màxima. Per demà mantindrem encara l'ambient variable amb possibilitat d'alguns iguals, preferentment avançant de sud cap a nord, no es descarta qualque ruixat localitzat i amb unes temperatures màximes que podrien pujar qualque grau respecte a les d'avui, això sí, la situació marítima aniria tranquil·litzant-se.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho hem avançat en portada sorpresa al Parlament 24 hores abans de la presa en consideració de la proposta de Vox per fer del castellà la llengua vehicular a les escoles. El Partit Popular acaba de registrar la seva pròpia proposició de llei. Parlament, Maria Eugènia Quegles, bon dia.
Bon dia.
S'esperava aquest retruc del PP?
Sí i no. El dia que Vox va presentar unilateralment la seva proposta per modificar la llei educativa, els populars varen anunciar que hi votarien en contra i que ja tenien dins el calaix un text redactat que es limitava a dir que a les Illes Balears hi ha dues llengües vehicules a les escoles, tal i com varen pactar amb Vox aquest estiu a canvi dels seus sí als pressupostos, i que ja en el 2022 es va pactar en tota l'esquerra i que en el darrer segon PS i PMS feren una passa enrere. Llavors, i ara, la portaveu adjunta del PP, Marga Duran, s'encarrega de la llei educativa. Avui manté que és una modificació pactada i simbòlica.
Què passa? Han tingut també una sèrie de sentències que molts diuen que dins l'educació de les Illes Balears ja existeix una vehicularitat de facto. Nosaltres volem que aquesta vehicularitat estigui blindada legislativament xerrant. A dins on? A dins la llei d'educació de les Illes Balears.
Això és el que molesta a Vox, perquè considera que si no es toca el decret de mínims i l'autonomia de centres, no serveix de res legislar que les dues llengües són vehicules a les escoles. La portaveu del Parlament, Manuela Cañadas, denuncia que el PP mai compleix el que promet en matèria lingüística.
Los ciudadanos tienen que ser muy conscientes de que el Partido Popular solamente vende acuerdos que son papel mojado, porque si no va a cambiar nada en la educación, si no quieren cambiar una coma para que esto sea efectivo de verdad en decreto de mínimos, en la ley de normalización lingüística, en los proyectos lingüísticos de los centros, si no quieren cambiar nada de esto...
De tot l'aparaulat en el pacte de pressupostos d'enguany entre PP i Vox, Cañadas ha explicat que fins avui el govern només li ha comunicat que rebaixaran els requisits de la certificació del català una vegada acabada l'ESO i el batxillerat. Quan Vox ha fet la roda de premsa, el PP encara no havia anunciat que registrava un nou test 24 hores abans de la presa en consideració de la seva proposta en el ple de demà.
Una presa en consideració, Maria Eugènia, que arriba amb una petició de l'Obra Cultural Balear als grups, els demana que no li facin el joc a Vox i no participin en el debat.
Sí, però ningú ho farà. Entenen el sentit de la sol·licitud de l'obra, però mantenen, amb puntualitzacions, que el Parlament és el fòrum de debat polític i aquesta és la seva feina. El portaveu socialista, Iago Negueruela, no vol debatre amb Vox, ho vol fer amb el PP.
No volem blanquejar el PP. El PP està fent un atac persistent a la llengua catalana en les nostres illes. Nosaltres creiem que demà és una oportunitat perquè el PP expliqui qual serà la seva posició, si la seva posició és la que han dit en els darrers dies, de complir els acords amb Vox e introduir la vehicularitat del castellà a l'educació pública. Clar, perquè la ciutadania pugui tenir també constància d'això, nosaltres hem d'interpel·lar al Partit Popular.
El portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apestegui, ja entén perfectament l'envit de l'obra, però li demana comprensió. Hi ha d'haver unanimitat de tots, no pot ser un grup sí i uns altres no.
Nosaltres entenem que si hi hagués una resposta massiva per part de tots els partits polítics secundar la crida de l'obra cultural, més estaríem oberts a plantejar-la, si no, no podem sostreure'ns d'un debat que se produeixi.
En aquestes tradicionals rodes de premsa del dilluns, avui tots, tret de vots, no han pogut evitar parlar del tema del dia, la dimissió de Carlos Mazón. PP i PSIP han seguit l'estela marcada per les direccions de Gènova i Ferraz, tret de qualque pinzellada llanca.
Gràcies, Maria Eugènia. De fet, ha estat una autèntica allau de valoracions a una notícia que Carlos Mazón confirmava passades les 9 del dematí. Sapiguem com ha anat. Era esperada, però no per això deixa de ser una de les informacions rellevants del dia. Carlos Mazón dimiteix com a president de la Comunitat Valenciana, però sense convocar eleccions.
Podría ayudar a levantar esta tierra después de la devastación, pero ya no puedo más. Sé que el futuro president será capaz de continuar con la reconstrucción.
Just un any després de la dana que va deixar 229 víctimes mortals a la seva comunitat i davant la creixent pressió social i política i després també d'un intens cap de setmana de negociacions amb el líder del seu partit, del Partit Popular, deixarà de ser president, però sense convocar eleccions, un fet que deixa ara en mans de Vox l'elecció d'un nou president o presidenta, Olivia Navarro.
Mazón finalment ha anunciat que deixa el càrrec després de més d'un any de pressió per intentar, diu, rebaixar la tensió política.
Sé que el ruido que hay alrededor de mi persona es la excusa perfecta para ocultar la asunción de responsabilidades del gobierno. Tanto en la información errónea que trasladaron el 29 de octubre, como en el retraso de la ayuda los días posteriores.
I ho ha anunciat en una esperada compareixença de 20 minuts que ha començat explicant la difícil situació d'aquell dia.
Fue un tsunami inimaginable, de unas proporciones que aún no somos capaces ni de visualizar. Un territorio equivalente a todas las Islas Baleares, destrozado completamente.
Carlos Mazón també ha recordat les víctimes, tot i que ha tardat fins a 6 minuts a mencionar-les a la seva declaració. L'encara president valencià ha reconegut tímidament algunes errades.
Permitir que se instalara en el imaginario social la idea de un presidente ajeno a la emergencia durante aquella fatídica tarde. Sé que cometí errores. Los reconozco y voy a vivir con ellos toda mi vida.
Això sí, segons Carlos Mazón, si es varen cometre errades, aquestes es varen amplificar amb una campanya de l'esquerra, diu, sense precedents.
Más allá de estos errores, que reconozco sin ambages, también es cierto que ha habido una campaña brutal en la que algunos han intentado convertir en deporte nacional en llamarme asesino.
Tot i que en un primer moment s'ha informat que Carlos Mazón, després d'aquesta compareixença, havia sol·licitat la baixa mèdica, el Partit Popular ho ha desmentit, ha confirmat que demà presidirà el ple del Consell i que seguirà com a president en funcions fins que el butlletí oficial de l'Estat publiqui el nomenament d'un de nou.
Una dimissió que era molt demanada des de fa més d'un any, però que ha arribat tard i malament per a uns i que ha estat exemplar per a altres.
He tomado esta decisión con la responsabilidad de quien sabe que lo esencial está por encima de uno mismo. Con todo lo que han dicho de él, hoy les da una lección a los que jamás asumen nada.
És la valoració del líder del PP durant la reunió del seu comitè executiu.
Alberto Núñez Feijóo ha qualificat de correcta la decisió de Mazón, assegura que ha estat víctima d'una cacera política i personal.
Un compañero que ha reconocido equivocaciones que habrán marcado su vida para siempre, pero que también ha sufrido una cacería política y personal que debemos denunciar con toda intensidad. Porque no es un asesino.
Feijóo, a més, ha demanat a Vox que faciliti com més aviat millor l'elecció d'un nou president a la Comunitat Valenciana. De moment, però, el líder de la formació de Vox, Santiago Abascal, no vol parlar de noms. Diu que, en tot cas, de parlar-ne ho farà de polítiques i ha criticat el PP per haver fet dimitir a Mazón precisament avui.
Y justo en el día de hoy el Partido Popular toma una decisión que podría haber tomado hace 6 meses, hace 1 año, en otro momento. Es un claro auxilio al relato de Pedro Sánchez. Entregan un chivo expiatorio a Pedro Sánchez, que es el gran culpable de la tragedia de la dana.
I mentrestant, el govern central considera que la dimissió arriba tard i malament. És el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
La dimisión, entiendo, por parte del señor Mazón llega tarde y además, desafortunadamente, ha llegado mal, tanto en las formas como por no tener la valentía de hacer lo que yo creo que conviene ahora mismo a la Comunidad Valenciana, que es convocar elecciones.
I mentrestant, el jutjat de València...
Mírale la cara de mi madre. Mira la cara de mi madre, por favor. Mira la cara de mi madre. Mira la cara de mi madre. La única persona...
Així ha estat rebuda Maribel Vilaplana, la periodista que va dinar amb Mazón en el ja famós El Ventorro, mentre la riuada inundava bona part de la província de València. Vilaplana, citada per la instructora com a testimoni a la causa de la Dana, ha confirmat que Carlos Mazón va estar comunicat i que no va frisar en cap moment per finalitzar l'encontre.
La periodista ha explicat que varen començar el dinar cap a les 3 de l'hora baixa i que es van acomiadar un quart d'hora abans de les 7, un fet que en tot cas haurà de confirmar amb el tiquet de l'aparcament que avui no ha pogut entregar però que tractarà d'aconseguir. Vilaplana també ha assegurat que durant la trobada el president valencià va atendre diverses vegades el mòbil, confirmat així que es trobava perfectament comunicat en tot moment però que no sabia per què li telefonaven, per què li escrivien, ja que hi s'apartava. Que Mazón, a més, no li va fer cap referència a les pluges, tampoc a l'emergència i que no va frisar per partir. De fet, la sobretaula se va allargar gairebé 4 hores. Després, a més, varen passejar tranquil·lament fins a l'aparcament parlant de manera distesa de futbol. Aquella hora, però, un quart d'hora per les 7, hi havia milers de telefonades a l'1-2 i desenes de víctimes havien mort a les inundacions que s'estaven produint a només pocs quilòmetres.
I mentrestant, la Comissió d'Investigació de la Dana a les Corts Valencianes ha citat a declarar el president espanyol Pedro Sánchez, també a la vicepresidenta Maria Jesús Montero i l'actual vicepresidenta de la Comissió Europea, Teresa Rivera, que era ministra de Transició Ecològica el dia de la Dana. Tots hauran de compareixer dimarts de la setmana que ve, dia 11 de novembre. I en paral·lel hem de contar-vos que avui que el cas Koldo obre un nou capítol. Avui el jutge que instrueix la causa al Suprem, Leopoldo Puente, proposa obrir judici contra José Luis Ábalos, Koldo García i Víctor de Aldama, tot dins la presumpta trama de les mascaretes.
Estan acusats de suborn, organització criminal, tràfic d'influències i malversació. En la seva interlocutòria, el jutge dona 10 dies a la Fiscalia, acusacions particulars i defenses perquè sol·licitin l'obertura de judici oral o l'arxivament de la causa.
I un altre punt d'atenció avui és el Tribunal Suprem. Acull des de primera hora un judici inèdit a Espanya. Per primera vegada un fiscal general de l'Estat seu al banc dels acusats, en aquest cas per un suposat delicte de revelació de secrets.
El judici ha arrencat avui i s'allargarà al banco fins dia 13 de novembre. La sessió ha començat amb la lectura dels delictes que se li imputen i que el fiscal general de l'Estat, vestit amb la toga, ha negat.
Ha oído los hechos de la punibles que son objeto del presente juicio oral. ¿Se considera autor responsable de los delitos que se le imputan?
No.
L'advocada de l'Estat, Consuelo Castro, que exerceix la defensa del fiscal general, ha denunciat una instrucció inquisitiva i ha demanat la nulitat de les actuacions.
Las irregularidades cometidas en la instrucción nos permiten sostener que el fiscal general del Estado ha sido sometido a un proceso injusto en su conjunto, en el que sus derechos no se han visto garantizados y no ha podido defenderse en las condiciones exigibles. Esta se inició con la idea preconcebida de que el investigado era culpable.
Per la seva banda, l'advocat d'Alberto González Amador, parella d'Isabel Díaz Ayuso, ha demanat que es desestimi la petició de l'advocacia de l'Estat.
Don Álvaro García Ortiz era quien había hecho la nota. Había hecho uso de María Pilar Rodríguez Fernández para conseguir la denuncia del expediente tributario, para conseguir el mail del 2 de febrero, para conseguir su salida del entorno digital de la Fiscalía hacia el entorno personal de Gmail del señor.
García Ortiz s'enfronta a 6 anys de presó i 12 d'inhabilitació.
Ho dèiem en titulars, AENA manté el calendari i les obres a l'aeroport de Palma acabaran a finals de l'any que ve. A més, la pròxima temporada alta, els treballs ja no afectaran els passatgers. De moment, s'han executat el 70% de les actuacions de millora i ampliació que tenen un cost de 500 milions d'euros. Tot i això, el govern assegura que estarà vigilant per evitar que es produeixin noves deficiències. Carme Moreno.
Així ho ha afirmat el conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat, José Luis Mateo, després de la visita que ha fet a Son Sant Joan. En la trobada s'ha informat que cada mes l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral fa visites per comprovar l'estat de les obres. Aquest estiu, l'executiu de Marc Aproen ja va demanar a Aena mesures per evitar incidències greus com l'esfondrament d'un sostre de vidre o la caiguda d'enderrot sobre una zona de pas que hagués pogut tenir conseqüències greus pels treballadors i usuaris.
Sí, sí, por supuesto. No, la preocupación es, mientras duren las obras y no estén totalmente finalizadas, la preocupación de este gobierno y sobre todo la vigilancia de este gobierno va a estar encima de estas obras, ¿no? Hemos pedido, hemos rogado, hemos exigido a Aena que adopte todas las medidas que sean necesarias en este sentido y desde el gobierno pues, se va a seguir trabajando para que esto sea así.
El vicepresident d'Aena, Javier Marín, ha explicat que entre les obres que encara queden pendents hi ha la construcció d'una passarel·la que connectarà la terminal amb l'aparcament, que diu ajudarà a regular els fluxos de passatgers. De totes maneres, ha reconegut que no és fàcil que els usuaris d'un aeroport de les dimensions del de Sant Joan puguin veure una reducció del temps en el recorregut. Tots els passatgers, a més, hauran de seguir passant per la botiga de l'aeroport.
Cuando se pregunta, la gran mayoría agradece que haya esta oferta comercial y experiencia al pasajero. Los pasajeros en temporada alta suelen venir con mucho tiempo y por lo tanto, bueno, pues eso hace la estancia también más cómoda y en todo caso, pues es el pasajero en que voluntariamente decide si quiere hacer uso de estas tiendas, restaurantes o no lo quiere hacer.
Fa mesos que els sindicats denuncien les deficiències que es produeixen en les obres de l'aeroport de Palma i avui el sindicat Comissions Obreres ha assegurat que encara se'n produeixen i que també hi ha espais que no estan ben delimitats.
I si parlem d'obres, hem de parlar de l'Ajuntament de Santa Eulària de Riu a Eivissa, que demanarà al govern actuacions urgents a diversos torrents a la zona de Puig d'en Valls a causa dels danys causats pels darrers temporals a l'illa. Ana Fernández.
Els més de 450 litres per metre quadrat caiguts a Eivissa en poc més d'una setmana han permès estalviar 300 tones d'aigua per hectàrea setmanal pel rec de cultius, en aquest cas de la patata. Ivan Colomares, president d'Agro Eivissa.
Fa 20 dies que no el regam.
Pluja beneficiosa, segons Agro Eivissa, per començar a injectar els aqüífers, però insuficient.
Pous que se nutreixin d'aigua més d'aqüífer més profund, sí que aquesta recuperació serà més tardana, necessita més temps, però igualment, en tot cas, aquesta aigua ser molt benvinguda, però, evidentment, si no segueix aquesta tendència, és a totes llums pues, massa poc.
Els pagesos expliquen que es necessitaria una pluviometria anual de més de 500 litres per metre quadrat i aturar el consum d'aigua per tenir bons resultats al camp.
I si més com us fes en 500 o això, probablement ja podríem parlar de tenir un estiu o dos amb certa normalitat. El problema és que, com que el consum d'aigua segueix augmentant, vull dir, no separat, vull dir, perquè cada volta en aquesta illa hi ha més gent i el consum és més gran.
Tot i els episodis de pluges, Eivissa continua en alerta per sequera amb unes reserves del 26%.
El 16 de novembre tens una cita amb la solidaritat. Vine a la primera cursa solidària de l'Autoritat Portuària de Balears. 10 quilòmetres, 4 quilòmetres, curses infantils i caminada popular, tot a favor de Projecte Home. Descobreix el nou passeig marítim de Palma i inscriu-te a elitechip.net i fes-te amb la teva camiseta. Les persones guanyen. La Copa Intercontinental llega a Mallorca con el mejor fútbol sala del planeta y la historia se juega en Son Moix. El próximo viernes 7 de noviembre a las 21 horas, el Illes Balears Palma Futsal busca revalidar título contra el mítico Club Atlético Peñarol en un duelo que hará vibrar la isla. Compra ya tu entrada en palmafutsal.com y no te lo pierdas. Patrocinado por Conecta Balear.
T'interessa la història i la influència de Ramon Llull? Del 20 al 22 de novembre tindrà lloc el Congrés Internacional Els Espais de Ramon Llull. Context, pensament i projecció. 54 especialistes d'arreu del món es reuniran per situar Ramon Llull a l'òrbita cultural europea del seu temps. Coneix la programació i inscriu-t'hi gratuïtament a Congrés Internacional Ramon Llull 2025.es. Està finançat pel Govern de les Illes Balears amb l'impost de turisme sostenible i organitzat per l'Institut d'Estudis Hispànics en la modernitat de la Universitat de les Illes Balears.
Fa 15 anys que el mercat ecològic de Palma connecta la pagesia amb la ciutadania. I ara ho volem celebrar amb tu. Vine a la nostra festa d'aniversari a la plaça dels Patins dissabte 15 de novembre a partir de les 10 del matí. Mercat ecològic de Palma, de la terra al plat.
Organitza Ajuntament de Palma i APM. Subvenciona Consell de Mallorca.
Palma a punt és el pla de xoc estratègic de neteja de l'Ajuntament de Palma que cerca posar fi a l'estigma de ser la ciutat més bruta d'Espanya. Sumam 40 operaris més per assegurar el manteniment del nostre entorn i aconseguir una ciutat més neta i millor cuidada. Pròximament serem al teu barri. Palma a punt. Ajuntament de Palma.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Presó provisional per al conductor del cotxe que va xocar frontalment contra una moto dissabte passat a Son Castelló, a la rotonda de la ITB de Palma, on va perdre la vida un jove de 27 anys.
El sospitós circulava sense carnet amb un vehicle amb quatre persones més que ja han quedat en llibertat. En un primer moment, el detingut, que té diversos antecedents, va fugir del lloc dels fets, però finalment ahir es va lliurar a la policia local de Palma. Està acusat d'un delicte d'omissió del deure de socors i de furt, ja que el turisme sinistrat era robat. Ha donat negatiu en el test de drogues.
I seguim amb més assumptes del dia. La UIB i el govern posen en marxa la primera càtedra de ciberseguretat a les Balears amb l'objectiu de fomentar la recerca per prevenir els ciberatacs i també formar a les empreses i a l'alumnat.
El vicepresident econòmic Antoni Costa ha explicat que el conveni té una durada d'un any, però que la intenció del govern, ha detallat, és que es mantingui durant anys aquesta col·laboració.
Tenim delinqüència, diríem, física en els carrers, en el futur serà ciberdelinqüència, o ja està sent ciberdelinqüència. En conseqüència, la necessitat d'invertir en ciberseguretat no només és una qüestió que afecti les empreses, sinó a la societat en general. En conseqüència, la càtedra aquesta que muntam avui, jo crec que li auguro un bon futur.
L'exrector de la Universitat, el Llorenç Huguet, posarà en marxa la nova càtedra que també tindrà com a objectiu formar-ne les famílies i empreses del sector turístic.
El sector turístic maneja una quantitat ingent de dades personals, econòmiques, de trasllat, que finalment necessiten tenir aquesta seguretat perquè no hi hagi fugues de temes que atenten contra la privacitat. Per tant, avui se xerra molt d'intel·ligència artificial, se xerra poc de ciberseguretat, però si intel·ligència artificial necessita, com a gat, necessita la ciberseguretat per donar confiança en el ciutadà.
El cost del primer any de la càtedra serà de 225.000 euros, dels quals 70.000 els aportarà el govern a través del fons Next Generation.
I l'Associació d'Estaticistes de Mallorca inicia el procés per exigir la titulació obligatòria per fer ús d'aparells d'electroestètica per tractaments dermatològics. L'entitat recorda que s'ha de complir la normativa europea i alerta del perill per la salut pública que suposa no comptar amb la formació tècnica necessària. Critica que encara hi ha centres que ofereixen aquest servei sense estar ni formats ni acreditats. És Mari Carmen Muñoz, presidenta de l'associació.
La formación profesional de grado superior para el uso de los aparatos estéticos es muy importante, ya que conlleva riesgos para la salud del cliente. Por lo tanto, como profesionales, tenemos el deber de cumplir la normativa que nos marca la Unión Europea y también el deber ético de hacer un trabajo bien hecho.
La Guàrdia Civil investiga un possible crim masclista a Huelva. Una dona de 47 anys ha estat assassinada a Moguer i la seva exparella, un home de 56 anys, ha estat detingut.
Els companys de feina de la víctima varen trobar el cadàver de la dona amb signes de violència quan la varen anar a cercar perquè no havia comparegut al seu lloc de feina. La filla de la víctima ha dit que el presumpte assassí havia amenaçat la seva mare després que li anunciés que anava a casar-se amb una altra persona. No existien denúncies prèvies per violència masclista ni antecedents del detengut en el sistema Biogen. Recordem que el telèfon per denunciar violència de gènere és el 016, és de franc i no deixa rastre a la factura.
La policia britànica ha posat en llibertat sense càrrecs un dels dos homes detinguts per l'apunyalament múltiple en un tren al nord de Londres que va deixar 11 persones ferides.
L'home havia estat denunciat per un testimoni com a presumpte coautor de l'atac. La policia manté detingut l'altre sospitós, un home britànic de 32 anys, a qui l'acusa d'intent d'assassinat després de descartar un mòbil terrorista. Dels 11 ferits, 5 ja han sortit de l'hospital i 2 més estan greus.
Israel confirma que els 3 cadàvers lliurats a nit per Hamas corresponen a hostatges israelians morts. Amb aquesta devolució encara queden 8 cossos d'israelians a la franja de Gaza per tornar a Israel.
Mentrestant, Tel Aviv ha obert una investigació per la filtració el 2024 d'un vídeo d'abusos sexuals a un pres gazià. L'excap jurídica de l'exèrcit, Atmas, serà la responsable de la filtració en la seva carta de renúncia. Això abans de desaparèixer durant hores aquest cap de setmana i ser detinguda.
I al Manco, 20 persones han mort en un terratrèmol de magnitud 6,3 graus a l'escala de Richter a Afganistan. El sisme s'ha registrat durant la matina del nord del país i ha deixat nombrosos ferits i danys en edificis. Arribem a les 2:30. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. L'Ajuntament de Palma disposarà de 623,9 milions d'euros de pressupost per al 2026. Són 13 milions més que enguany, una xifra que implica un increment del 2,2%. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. El batlle de Palma, Jaime Martínez, destaca els increments en àrees com la seguretat, la neteja, les infraestructures i el personal. Els comptes preveuen inversions per 90 milions d'euros, 5 milions i mig més que en 2025, la qual cosa representa un creixement del 6,5%. Els pressupostos comptaran amb el suport de Vox, mentre que els partits de l'oposició han demanat que es modifiqui el calendari de tramitació.
La tarifa de residus de construcció i demolició rebaixarà un 20% l'any que ve. Els nous preus es debatran en el pròxim ple del Consell, dia 13 de novembre. També es veuran reduïdes les tarifes de residus voluminosos en un 7% i de pneumàtics fora d'ús en un 8%.
En concret, la tarifa de residus de construcció i demolició passarà de 42,23 euros la tona en 2025 a 33,57 en 2026. Aquesta és la segona baixada consecutiva després de la d'enguany, que va ser del 4%.
El sector agrari podria reduir fins a un 16% les emissions de gasos d'efecte hivernacle d'aquí a 5 anys, segons un estudi impulsat per Mallorca Rural.
L'anàlisi s'ha fet sobre una mostra de 30 explotacions agràries d'arreu de l'illa, ubicades principalment al Pla i al Raiguer, i conclou que la maquinària agrícola constitueix la principal font d'emissions, seguida de l'ús de refrigerants, la ramaderia i els fitosanitaris.
Tot d'un en parlant d'aquestes i altres qüestions, abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Mar Riutort. Bon dia.
Hola, molt bon dia. En aquestes hores hi ha circulació lenta a diversos accessos a Palma. A la via cintura, sobretot entre Sant Fustrat i la connexió amb la carretera de Sóller. El trànsit és dens. També hi ha retencions a la carretera de Valldemossa en direcció a Palma i circulació lenta pel camí Salar i la carretera de Manacor a l'altura de Sant Malferit. A l'autopista d'Inca la circulació més fluida, tot i qualque punt de densitat a marxar cap a la capital. Recomanant precaució als trams més carregats. Això és tot per ara. Molt bon dia.
Gràcies, Marc. En Joan Jiménez, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a Ibiza Preservation, entitat que protegeix i regenera la natura i la biodiversitat de les Illes Pitiüses. Uneix-te al canvi, participa-hi i ajuda'ns a garantir un futur sostenible per a la comunitat i les generacions que vendran. Descobreixo a ibizapreservation.org. IB3, tots donam una mà a Ibiza Preservation.
Comunitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, la tarifa de residus de construcció i demolició de Mallorca rebaixarà un 20% l'any que ve. Els nous preus es debatran en el pròxim ple del Consell, dia 13 de novembre. També es veuran reduïdes les tarifes de residus voluminosos un 7% i de pneumàtics fora d'ús un 8%.
En concret, la tarifa de residus de construcció i demolició passarà de 42,23 euros la tona en 2025 a 33,57 euros en 2026. Aquesta és la segona baixada consecutiva després de la d'enguany. d'enguany, que va ser del 4%. El president del Consell, Llorenç Galmés, ha destacat que aquesta davallada del preu suposa multiplicar per 2 l'objectiu marcat per la institució insular a principis de legislatura de reduir un 10% la tarifa d'aquest tipus de residus.
I és important subratllar que això també suposa un estalvi per les arques públiques i que repercuteix en positiu a damunt dels ciutadans d'aquesta terra, perquè aquests dobbers, en lloc de destinar-se a subvencionar la tarifa, se poden destinar a altres serveis públics per millorar la qualitat de vida de tots els residents aquí a Mallorca.
Així mateix, la reducció de la tarifa s'ha produït gràcies a l'increment d'entrades en el sistema de residus de demolició i construcció, que ha passat de les 622.000 tones de 2024 fins a les 744.000 d'enguany. La previsió és que els nous preus s'aprovin al ple del 13 de novembre amb els vots del PP i Vox i que entrin en vigor l'any que ve.
D'altra banda, el PSIP, el Consell Insular, alerta que la imatge de Mallorca que es projecta des de la World Travel Market trasllada la gestió erràtica del Departament de Turisme de José Marcial Rodríguez en la col·laboració del president Llorenç Galmés.
El conseller del grup socialista, Andreu Serra, acusa l'equip de turisme de planificar una agenda de la Fira Turística de Londres improvisada i erràtica, com assegura ha estat la tònica de Rodríguez al capdavant del departament en els 2 anys i mig de legislatura.
La imatge que duim en lloc d'una imatge amable, una imatge positiva, una imatge que hauria de ser d'un projecte de contenció, de reducció, de millora cap a la qualitat, de defensa de nostra oferta turística a partir de lo que és aquest concepte de convivència per a sense fum, que és el que creiem que està presentant el senyor Rodríguez, en aquests moments la nostra imatge no és gens amable ni gens productiva per Mallorca, per part del Consell de Mallorca.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
2:36, l'Ajuntament de Palma disposarà de 623,9 milions d'euros de pressupost el 2026. Són 13 milions més que enguany, una xifra que implica un increment del 2,2%.
El batlle de ciutat, Jaime Martínez, ha destacat els increments en àrees com són la seguretat, neteja, infraestructures i també de personal. Els comptes preveuen inversions per 90 milions d'euros, 5 milions i mig més que en 2025, la qual cosa representa un creixement del 6,5%. També preveuen millores de parcs, jardins i fonts i la compra de busos elèctrics per a l'EMT.
Uns pressupostos que donen continuïtat en el projecte que vàrem iniciar a juny de 2023, centrats en la millora de serveis públics essencials, centrat en els barris, en les persones i configurant la ciutat moderna i de futur a la qual tots aspiram. Amb més inversió que mai, però també baixant impostos i amb menys deute que mai.
L'any que ve, Palma incrementarà la plantilla de la policia local amb 275 agents més i ampliarà les zones hora i la xarxa de Bici Palma. El batlle de la capital balear ha presentat els comptes amb el portaveu de Vox, Fulgencio Coll, perquè serà qui en faciliti l'aprovació.
Apoyamos porque va haciendo lo que ya acaba de exponer con todo detalle el señor alcalde, que es ni más ni menos mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, el bienestar social y que Palma vuelva a recuperar la posición que en su día tuvo. Y nos sentimos pues cómplices de este gran proyecto.
Com a novetat, els pressupostos de 2026 inclouen subvencions nominatives al Teatre Principal i al Gremi de Llibreters.
A tot això, els partits de l'oposició, PSI, Més per Palma i Unides Podem han demanat que es modifiqui el calendari de tramitació dels pressupostos municipals, han considerat que no deixa temps material per revisar els comptes abans que comencin les compareixences dels regidors.
En aquest sentit, han registrat una proposta per modificar el calendari de compareixences perquè comencin aquest dimarts al migdia i garantir així el treball de control del govern per part dels grups de l'oposició.
Mentrestant, a més, adverteix que l'emergència habitacional i la saturació turística són dues dimensions de la mateixa crisi estructural d'un model econòmic obsolet. Així ho han expressat avui les portaveus ecosobiranistes, tant el Consell de Mallorca, Catalina Inés Perelló, com l'Ajuntament de Palma, Neus Trullol. Les dues han exigit límits reals de creixement turístic i donar poder als consistoris perquè puguin regular el mercat de l'habitatge.
Perelló ha afirmat que el turisme massiu és una amenaça per al territori, el dret a l'habitatge i per a la vida quotidiana dels residents. Per tant, és necessària la reducció del negoci. Des de l'Ajuntament de Palma, la portaveu de Més, Neus Trullol, ha ratificat el missatge que la massificació promou la crisi habitacional. Per això, reclama un gir radical de les polítiques turístiques amb la reducció del límit de places, la prohibició total del lloguer vacacional i la modificació del pla d'intervenció en àmbits turístics, el PIAT.
En els darrers 3 anys han pujat els preus de l'habitatge un 60%. Això significa que un pis que valia 1.000 euros el 2022, ara que governa el Partit Popular, val 1.600 euros. Davant d'aquesta situació, el Partit Popular no està fent res. S'han de regular els preus dels habitatges i s'ha de prohibir el lloguer turístic a tot Mallorca.
Canviem de qüestió. El conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat, José Luis Mateo, assegura que AENA té una bona predisposició amb el futur projecte del tren de Llucmajor. En el recorregut s'inclou una estació a l'aeroport de Palma.
Segons el conseller Mateo, des de l'anunci del projecte del gestor, el gestor aeroportuari s'ha mostrat col·laborador amb l'executiu autonòmic. Són declaracions del conseller de Mobilitat després de la visita que ha realitzat amb els principals responsables d'AENA per conèixer els treballs que s'executen a Son Sant Joan.
Y continuamos con esa magnífica predisposición por parte de AENA para seguir trabajando y, sin duda, pues cuando llegue el momento, ya sí que ya hablaremos de la situación concreta, del diseño, pero sin duda una de las estaciones para nosotros esenciales y un punto clave de este proyecto es la estación del aeropuerto.
En la trobada, Mateo també ha demanat a AENA que cuidi els residents de les illes. El conseller de Mobilitat ha explicat que una reivindicació ciutadana és que la planta primera de l'aeroport es destini als residents.
D'altra banda, el sector agrari de l'illa podria reduir fins a un 16% les emissions de gasos d'efecte hivernacle d'aquí a 5 anys, segons un estudi impulsat per Mallorca Rural a partir de la petjada de carboni de les explotacions agràries.
L'anàlisi s'ha fet sobre una mostra de 30 explotacions agràries d'arreu de l'illa, representatives de diferents tipologies productives, horticultura, vinya, ramaderia i fruita seca, ubicades principalment al Pla i al Raiguer, i conclou que la maquinària agrícola constitueix la principal font d'emissions, seguida de l'ús de refrigerants, la ramaderia i els fitosanitaris. Joan Simonet és el conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural.
Ara s'han de cercar fórmules per poder reduir encara més aquestes emissions per hectàrea, de tal manera que contribueixi més a la sostenibilitat. Per part de la conselleria, ara ho comentàvem, en cap cas pensam que renunciar, que això signifiqui un creixement del sector. Nosaltres volem que el sector cresqui, que el sector avanci, però sí que cresqui de la manera més sostenible possible, tant per poder-nos alinear a les polítiques europees com també per optimitzar els recursos.
L'Ajuntament d'Andratx ha posat punt i final a la temporada de socorrisme a les platges de Can Demà i Sant Elm amb un balanç positiu i sense incidents greus.
Enguany s'ha enregistrat un descens en els incidents greus, tot i que s'ha produït un lleuger augment d'assistències lleus. També s'han incrementat les accions de prevenció en prop de 4.000 actuacions. A més, s'ha aconseguit un nou rècord per al municipi, 5 anys consecutius sense morts a les platges. El balanç també destaca el creixement del servei d'accessibilitat destinat a persones amb mobilitat reduïda, amb 75 assistències realitzades durant la temporada.
I els residents de Calvià podran renovar el DNI o el passaport a partir d'ara al Centre Municipal de Serveis de Palma Nova. Els dies 14 i 21 de novembre seran els primers en què s'oferirà aquest servei.
A partir d'ara i amb caràcter mensual, d'una unitat de l'equip mòbil de la Policia Nacional es desplaçarà a Calvià per facilitar la realització d'aquests tràmits i que els residents no s'hagin de desplaçar fora del municipi. És imprescindible sol·licitar cita prèvia per poder fer qualsevol d'aquestes gestions i presentar tota la documentació requerida el dia de la visita. Els dies 14 i 21 de novembre, de 9 i mitja a 1, seran els primers en què s'oferirà aquest servei.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Dues i 43 minuts, Alissa és una figura destacada de la pintura italiana del segle XX. Va viure a Mallorca les darreres dècades de la seva vida, concretament a Pollença. Avui, al municipi el recorden l'exposició retrospectiva 25 anys sense el maestro.
El pintor va arribar a Pollença en 52 anys, on va viure fins al dia de la seva mort, ara fa 25 anys. La mostra reuneix obres ja conegudes de l'artista, com els seus homes vermells, i també peces manco habituals, com el Concili de Trento, en què, en clau irònica, quan Da Vinci a la Capella Sixtina retrata a ell mateix. Vibrant, contundent, de colors forts que enlluernen, va conrear diferents tendències, però amb un estil molt propi, tot convertint en un somni la realitat. Una explosió de creativitat que va desenvolupar després de fugir del seu país. Andreu Aguiló és el director del Museu de Pollença.
El feixisme d'Itàlia, ell va patir molt, no el varen deixar ni esposar durant molt de temps, va haver de marxar, i arriba a Mallorca una mica per casualitat i a Mallorca troba el seu paradís.
Amb la seva dona, Elenita Olivares, cantant d'òpera, varen formar part durant més de 3 dècades de la vida cultural i social de Pollença. Escolta'm ara el seu fill, Vicente Sasso, i el balda Martí Marc.
Allí ya quedaba encantado de todo lo que fue el ámbito natural, la historia, el mito y además también lo que es la vida cultural de aquí. Los muchos pintores, intelectuales, escritores que ellos han conocido.
Ligi Sasso és un dels nostres perquè la seva obra ha relat aquí, va viure molts anys aquí.
A Mallorca, Sasso va experimentar noves tècniques, especialment amb l'acrílic, submergint-se en les possibilitats cromàtiques i lumíniques que li oferia l'illa. L'exposició 25 anys sense el maestro es podrà visitar fins al 18 de gener de l'any que ve.
I amb aquesta proposta arribem a les 2:45. Continua la informació aquí a Beta Ràdio. Ara arriba tota l'actualitat esportiva.
Informatiu migdia. Esports.
Marta Sampas, ho dèiem abans, el Mallorca podria acabar la jornada en zona de descens.
Això després de la derrota per 3-0 contra el Betis ahir a la Cartuja. El Mallorca, per ara, és 17è amb 9 punts, perquè avui la jornada 11 la tancarà el partit entre l'Oviedo i l'Osasuna i una victòria de l'equip asturià, penúltima amb 7 punts, ficaria els vermells altra vegada en zona de descens. Després de 2 jornades sense perdre, els de Jago Barrasate no varen puntuar ahir davant un Betis, que es va avançar al minut 10 de partit amb gol d'Antoni, autor també del segon, al minut 34, i el tercer arribava tot just 3 minuts després de les botes d'Abde. Sentim el que deia el tècnic del Mallorca, Jago Barrasate.
Un paso atrás, porque veníamos de ganar en Sevilla, de empatar contra el Levante, pero si hoy es un paso atrás, sabemos que es un campo complicado, que es un buen rival, que aquí puedes perder, pero sí que no me gusta pues uno, esa fragilidad, un poco esa endeblez que hemos mostrado por momentos. Entonces, bueno, tenemos por delante una semana creo que muy importante, donde tenemos que trabajar, ser humildes, estar unidos y el domingo darle eso a nuestra gente para que se enganche también con nosotros y vayamos al parón con una victoria y con otra sensación.
Com dèiem, el Mallorca pot acabar avui en zona de descens, una situació, la d'ocupar la zona baixa de la classificació, que diu l'entrenador, s'ha d'assumir.
Hay que asumir que estamos en una situación complicada con otros equipos. Es verdad que llevamos 11 jornadas, pero viendo un poco la liga, creo que va a ser la salvación más cara en el sentido de que porque hay muchos equipos vivos. Entonces, lo primero hay que asumir que va a ser complicado y que vamos a estar ahí. A partir de ahí, pues te pones a trabajar y sabes lo que tienes que hacer. No es lo que queremos, pero en estos momentos es lo que tenemos y para salir de ahí primero tenemos que asumir que nos va a costar salir.
La principal novetat ahir a l'11 va ser el debut de Lucas Bergström a la Lliga com a porter del Mallorca, substituint el lesionat Leo Román. El porter no va poder fer res als 3 gols. Així va valorar Jago Barrasate l'actuació de Bergström.
Creo que en los goles poco podía hacer. Creo que ha hecho 2-3 paradas de mucho mérito y también en alguna pues ha medido mal, ¿no? Creo que le falta un poco todavía, pues bueno, el hecho de jugar, conocer a sus compañeros, el tema de posicionamiento, pero bueno, creo que hoy no podemos achacar nada al portero.
Per la seva banda, el capità del Mallorca, Antonio Raillo, va esclatar ahir en les seves declaracions just uns minuts després d'acabar el partit, considerant, entre altres coses, haver perdut la solidesa defensiva.
Me voy enfadado por todo, ¿no? Por el partido en general. Creo que habrá que verlo de nuevo, pero mi sensación en el campo es que hemos dejado muchas cosas hacer. Creo que durante la temporada, desde que empezó la liga, hemos perdido esa solidez defensiva, ¿no? Ese grupo de trabajo que trabajaban todos a una, que todos hacían lo mismo. Creo que por momentos cada uno hace la guerra por su cuenta y en ese sentido, un equipo que no tiene tanta calidad como nosotros, pues va a sufrir.
Altres partits disputats ahir de la jornada 11 deixaven aquests resultats, llevant un Celta 2, a l'Aves 2 Espanyol 1 i la victòria del Barça per 3-1 davant l'Elx. El Mallorca descansa avui i serà demà matí, quan començarà a preparar Son Bibiloni la pròxima jornada. Diumenge rebrà el Getafe, un partit que es disputa abans de la setmana d'aturada per compromisos internacionals.
Tenemos que mantenernos unidos, tenemos creo que un partido muy, muy importante el domingo en casa con nuestra gente y necesitamos sacarlo entre todos para irnos al parón en otra situación, sea ya clasificatoria y anímica también.
El Mallorca-Getafe el podreu seguir en directe diumenge a partir de les 4 i Betres Ràdio.
A Primera Federació, la UD Eivissa continua sense guanyar.
El nou entrenador Miguel Álvarez encara no sap el que ha sumat de 3 i els blau cels varen sumar un punt en la complicada visita a Tarazona. Víctor Sancho.
Bon dia, Miguel Álvarez encara no coneix la victòria al front de l'Eivissa, però en el darrer partit la imatge de l'equip ha estat una altra respecte als anteriors enfrontaments. Un equip més equilibrat i agressiu en la pressió i en totes les línies, molt més connectat al joc en un camp difícil, perquè cap rival ha aconseguit guanyar a Tarazona aquesta temporada i tampoc anotar un gol. L'Eivissa només va rebre ocasions dos molt perilloses a pilota aturada, però en pilota, sense generar massa, va ser millor que el seu rival, amb bones actuacions de Del Pozo, David García, Fran Castillo o Fede Vico. Miguel Álvarez va acabar la visita a Tarazona satisfet, però creu que els falta més continuïtat en el joc.
Lo que yo quiero, que dominar el máximo de registros como equipo, porque si queremos estar arriba, creo que es muy importante dominar todo este tipo de escenario que te exige muchísimo, y creo que hoy hemos estado a la altura de la exigencia. Indudablemente nos vamos sabiendo que tenemos que mejorar arriba. Creo que arriba hemos tenido una falta de continuidad. Los chicos de arriba han hecho un trabajo brutal la primera presión para que no puedan jugar cómodos, pero sí que es verdad que nos ha faltado un poco de continuidad. No, más que robos de ella, han sido precipitación nuestra.
La Eivissa descansa avui, demà tornarà a la feina i dimecres partit amistós per col·laborar amb els afectats per la Dana amb la selecció balear. La Eivissa es 13 en lliga a 4 punts del playoff d'ascens.
Gràcies, Víctor. I a la mateixa categoria, la segona federació femenina, el Balears, va empatar 1-1 contra l'Elx, equip dirigit precisament per Xema Expósito, exentrenador de l'equip mallorquí fins la passada temporada. El Balears, que continua així sense trobar la seva millor versió, són malferit. Acumulen ja 4 partits sense guanyar i són vuitenes a la classificació.
Més futbol, Marta, de la segona federació masculina, destacant que el Poblense és colíder del grup 3.
El conjunt poble va guanyar ahir per 1-0 al Barbastro i ja és la cinquena victòria en 9 jornades. Té de 8 punts i està empatat amb el líder, que ara per ara és el Reus. Sentim l'entrenador del Poblense, Òscar Troya.
Había que volver a ganar en casa, es importante hacernos muy fuertes aquí. Bueno, a veces es brillante, a veces mereces más, a veces mereces menos, y hoy creo que bueno, hemos sido un equipo en muchos momentos feo. El partido fue más bien pausado y aburrido, pero bueno, ganamos y ya te digo, me quedo con el resultado hoy.
Precisament aquest diumenge el Poblense visitarà el Reus amb l'objectiu de guanyar i situar-se líder. I qui no va poder guanyar ahir al camp del Reus va ser l'Atleti Balears, que va perdre per 4-0. Ahir també va perdre l'Andratx per 2-1 al camp del Terrassa. Les victòries, a més del Poblense, les signaven la Societat Esportiva Eivissa, que va guanyar per 1-0 l'Alcoià, i el Porreres amb el mateix resultat, 1-0 contra el Sant Andreu. Sentim els entrenadors, Raül Cassany, de la Societat Esportiva Eivissa, i Jaume Mut, que aconseguia el primer triomf com a tècnic del Porreres.
És una victòria molt positiva, sobretot per als jugadors. Una victòria bona, que necessitàvem i que esperàvem des de fa temps i que no arribava. Un bon partit, han competit bé, han estat al nivell, han patit quan han tingut que patir i han guanyat, que al final és el que es tracta, era guanyar. Guanyar i és el que te dona punt, el que te dona tranquil·litat i el que te deixa treballar.
Estem contents, ens duim una victòria molt treballada contra un rival molt difícil i crec que una victòria totalment merescuda, a pesar que ells han tingut les seves opcions. Ja crec que hem fet un partit per guanyar-lo.
I no deixem la segona federació perquè la Societat Esportiva Eivissa ja no jugarà més a l'estadi Sánchez i Vivancos de Vila.
A partir d'ara jugarà de local a Sant Rafel, on va superar, com dèiem, ahir l'Alcoià. El fet de no poder entrenar gairebé en el Sánchez i Vivancos en permanent disputa amb l'UD Eivissa de Amadeo Salvo ha fet que el club vermell prengués aquesta decisió. La Societat Esportiva jugarà a Sant Rafel fins que la seva nova i definitiva casa, l'estadi d'Esputxet de Vila, finalitzi les obres.
Bàsquet, l'Azul Marino continua líder invicta de la Lliga Challenge.
L'equip mallorquí no sap el que es perdre i ja són 6 victòries en 6 partits. La darrera va ser ahir contra el Sant Feliuenc per 82-62. Sentim en aquest ordre l'entrenador Alberto Antuña i les jugadores Marina Viñoa i Maria Espanya.
Da igual la Lliga, da igual el moment, ganar de 20 no és fàcil.
Las semanas son largas, muy contento de que todo sume, de sacar la sexta y seguir ahí arriba.
Qualsevol equip del primer a l'últim et pot donar un susto i, per tant, nosaltres hem de seguir amb aquest nivell de constància, els entrenaments, els partits, i molt contentes per la següent.
Tenim un equip amb molta rotació, amb jugadores des de banqueta que poden aportar, i bé, estem molt gust, estem entrenant molt bé i ja seguim.
També en bàsquet, a Primera FEB, diumenge jugarà un derbi al Palmer, rebrà a l'Estia Menorca.
L'equip menorquí tindrà una baixa important per la seva visita a Somos. Pol Figueres es va lesionar a Ourense i té afectat el genoll. El base català està pendent de les darreres avaluacions, però tot fa indicar que la seva lesió podria ser greu i que el jugador es perdria així gran part de la temporada. I per part del Palmer, qui tampoc jugarà el derbi de diumenge, és Matt Frierson. L'escort nord-americà del Palmer Bàsquet ha arribat un acord per rescindir el seu contracte. La baixa s'afegeix també a la de Joan Feliu, lesionat.
Gràcies, Marta. Fins aquí la informació esportiva. Fem ara a l'informatiu migdia una petita pausa i en tornar repassem les notícies culturals.
Enguany celebrem la desena edició de Fira B de Música. Els dies 6, 7 i 8 de novembre, Palma es converteix en l'escenari del millor talent musical emergent amb concerts de jazz, pop, músiques del món, rock i molt més. Si tens un grup, no deixis d'assistir a les jornades professionals. No t'ho perdis. Tota la informació a firab.org.
El 16 de novembre tens una cita amb la solidaritat. Vine a la primera cursa solidària de l'Autoritat Portuària de Balears. 10 quilòmetres, 4 quilòmetres, curses infantils i caminada popular, tot a favor de Projecte Home. Descobreix el nou passeig marítim de Palma i inscriu-te a elitechip.net i fes-te amb la teva camiseta. Les persones guanyen.
Si hagués nascut a Roma...
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
I la crònica cultural avui passa per aquesta troballa extraordinària, segons els arqueòlegs, a les obres de construcció de 60 habitatges de protecció pública a l'avinguda Isidor Macavic d'Eivissa. Durant l'excavació ha aparegut una talla de fusta de 30 centímetres que representa un cos masculí atribuïble a una escultura clàssica grecorromana d'Hèrcules. N'informa Clàudia Roig.
La talla d'Hèrcules ja s'ha traslladat al laboratori del Museu Arqueològic per netejar-la i garantir-ne la conservació. Segons explica la directora de l'excavació, Glenda Graziani, es tracta d'una troballa extraordinària i s'ha conservat gràcies al fet que estava coberta d'aigua.
És una cosa bastant extraordinària i ha estat possible perquè tota aquesta parcel·la estava dins del nivell freàtic. L'aigua el que fa és, al estar en un context anaeròbic on no hi ha oxigen, la matèria orgànica no es podreix, sinó que es conserva. Mateix la temperatura, a més, mateix, com diríem, ambient, no? I clar, hem començat a trobar doncs, restes que normalment es descomposen i no les trobem.
L'excavació va començar a mitjan juliol i de seguida, segons Graziani, van començar a sortir moltes restes de material ceràmic, fusta i cuir dins dels pous que havien estat famers. Són d'època romana i medieval andalusina. Entre les peces ha aparegut també una sandàlia sencera i llavors o pinyols, per exemple, de melicotó. Les llavors i mostres de fusta s'han enviat a un laboratori del sud de França.
Hem pogut tenir l'ajut de diversos laboratoris i investigadors que porten aquests laboratoris que s'estan fent càrrec es faran càrrec de l'estudi dels materials. I clar, això ens aportarà moltíssima informació a nivell científic, és molt important perquè ens donarà, això com et dic, informació de l'ecologia, de les espècies que es cultivaven, de les espècies silvestres que hi havia a Eivissa en aquell període.
Això permetrà a més saber com es treballava la fusta.
Aquest dimecres, un sol acte uneix dos dels esdeveniments culturals més importants de la setmana. L'escenari, Aina, és el Teatre Principal de Palma.
I l'acte és la gala d'entrega dels Premis de la Música Balear Enderroc 2025, que enceta, a més,
la Fira B Música, consolidant Palma com a un epicentre de creació musical balear. Els Premis Enderrocs, anem a pams, reconeixen el talent musical de Can Nostre i els del públic es donaran a conèixer durant la cerimònia de dimecres, que també inclourà els Premis de la Crítica i una desena d'actuacions d'estrena, entre elles els Ànimos Parrer, que sentim de fons i que arriben amb un disc nou, Camí Florit. Entre els reconeixements especials destaca el Premi Enderroc d'Honor per Antonio Font per la seva trajectòria i també s'homenatjarà Cap Pela i el musicòleg i periodista Pere Estelric, Premi a la Personalitat. I tot en un any, segons ha explicat Lluís Gendrau, editor de la revista, de gran projecció de la música illenca.
Tenim pràcticament el teatre a ple, o sigui que hi ha moltes ganes de viure la música en directe, de celebrar la música en directe, i sobretot en un any en què la producció de música balear ha estat un rècord de producció, com mai s'havia vist, per tant, molts artistes nous, també artistes consolidats, i hem de celebrar-ho tots plegats, que la música balear té futur.
A l'escenari del Teatre Principal hi passaran, a més, d'Ànimos Parrec, Cabot, Cap Pela, Mont Joan Tiquat, entre d'altres. La gala, presentada per David Ordines i Maria del Macoll, començarà dimecres a les 8 del vespre.
I avui ha arribat la 25a edició de la Festa del Cinema. Ja sabeu, les entrades costen així 3,50 €.
Ha començat avui, s'allargarà fins dijous i és una iniciativa importada de França que enguany té com a ambaixadors l'actriu Carolina Ayuste i l'actor Eduard Fernández. Segur que les cartelleres trobeu més d'una pel·lícula per sumar-vos en aquesta Festa del Cinema.
Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dilluns 3 de novembre. Sorpresa al Parlament, el PP registra en solitari la seva proposta per blindar per llei que el castellà sigui vehicular a l'educació. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Els populars diuen que la seva iniciativa inclou la vehicularitat de les dues llengües respectant la llei de normalització lingüística, el decret de mínims i l'Estatut d'Autonomia. També inclou la difusió de les modalitats insulars. La iniciativa arriba un dia abans del debat en el Parlament de la proposta de Vox, que inclou, en el seu cas, anul·lar el decret de mínims i l'autonomia de centres. És la popular Marga Durán i la portaveu de Vox, Manuela Canyades.
Què passa? Han tingut també una sèrie de sentències que mos diuen que dins l'educació de les Illes Balears ja existeix una vehicularitat de facto. Nosaltres volem que aquesta vehicularitat estigui blindada legislativament xerrant. A dins, on? A dins la llei d'educació de les Illes Balears.
Los ciudadanos tienen que ser muy conscientes de que el Partido Popular solamente vende acuerdos que son papel mojado, porque si no va a cambiar nada en la educación, si no quieren cambiar una coma para que esto sea efectivo de verdad en decreto de mínimos, en la ley de normalización lingüística, en los proyectos lingüísticos de los centros, si no quieren cambiar nada de esto.
I una de les notícies del dia, Carlos Mazón dimiteix com a president de la Comunitat Valenciana, però sense convocar eleccions.
Mazón ha anunciat que deixa el càrrec sense verbalitzar la paraula dimissió en cap moment, però seguirà com a diputat, mantindrà l'aforament i ha apel·lat a Vox per pactar un substitut. Ho ha anunciat en una esperada compareixença de 20 minuts, en la qual ha reconegut errades, però a la vegada ha carregat contra el govern central per la manca d'ajuda, diu, al de reconstrucció, i s'ha presentat com a víctima d'una campanya política i personal.
Podria ajudar a levantar esta tierra después de la devastación, pero ya no puedo más. Sé que el futuro president serà capaç de continuar con la reconstrucció.
Per al govern estatal, la dimissió arriba tard i malament. Per Alberto Núñez Feijóo, Carlos Mazón ha pres la decisió correcta.
Mentrestant, les associacions de víctimes reconeixen que és una passa més perquè Mazón depuri responsabilitats, però demanen que reti comptes davant la justícia. Salva Mocholi és portaveu de l'Associació d'Afectats d'Horta Sud.
Yo creo que hoy es un día para felicitarnos todos, pero es un primer paso. No olvidemos que yo el día 30, cuando pasó todo, juré que íbamos a poder llevar a esta gente, a los responsables de esta tragedia, a verlos en la cárcel. Y hasta que no lleguemos ahí, no vamos a parar nunca.
En paral·lel, ha finalitzat la declaració de la periodista Maribel Vilaplana després d'haver testificat durant 5 hores davant la jutgessa de Catarroja, que investiga la gestió de la dona.
Vilaplana ha declarat que Amazon va contestar nombroses telefonades i missatges mentre dinava en el restaurant El Ventorro i que no li va semblar que el president valencià tingués gens de pressa per acabar amb la trobada.
Presó per al conductor implicat en la mort d'un motorista la matinada de dissabte a la rotonda de Son Castelló de Palma.
El sospitós de 9 anys circulava sense carnet en un vehicle amb 4 persones més que ja han quedat en llibertat. En un primer moment, el detingut, que té diversos antecedents, va fugir del lloc del fet, però finalment ahir es va lliurar a la policia local de Palma. Està acusat d'un delicte d'omissió del deure de socors i de furt, ja que el turisme sinistrat era robat. Ha donat negatiu en el test de drogues.
Un altre punt d'atenció avui és el Tribunal Suprem. Per primera vegada, un fiscal general de l'Estat seu al banc dels acusats en aquest